Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. Pendents un dia més de les presons catalanes. De moment, aquest dimarts els centres funcionen amb normalitat. Avui els funcionaris han traslladat aquestes protestes a les portes de la Generalitat. Els sindicats ja han anunciat que no assistiran a la trobada amb representants del govern i reiteren les dimissions de la consellera Jaume Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. Els treballadors, de fet, estan preparant una manifestació a la plaça de Sant Jaume prevista per aquest dimecres. Qui podria sortir avui de la presó és Daniel Alves, l'exfutbolista brasiler, ha demanat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona la seva llibertat a l'espera de la sentència ferma. Alves, recordem-ho, va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per una agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. La vista per la petició de llibertat, Alves ha intervingut per videoconferència des de la presó de Brians, on està reclòs des del gener del 2023. Ha dit al tribunal que confia en la justícia i que no pensa fugir d'Espanya. La seva defensa al·lega que la pena és inferior als 5 anys, que ja n'ha complert una quarta part i que no té capacitat econòmica per fugir. Tot i això, ofereix 50.000 euros de fiança, entrega del passaport i personar-se cada dia al jutjat. N'estarem pendents. En una entrevista a Ràdio Estel, mentrestant, la responsable de la Comissió Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana, Eulàlia Barros, explica que la situació a les presons és pitjor que durant la pandèmia del coronavirus.
Els lletrats no puguin preparar les vistes ni els judicis que tenen programades doncs, en un mes. Tampoc es fan declaracions judicials, tampoc es fan altres diligències, per exemple, rodes de reconeixement, que la situació és encara pitjor que en temps de pandèmia, perquè en temps de pandèmia els advocats i advocades podíem preparar el nostre dret de defensa mitjançant videoconferència i ara tampoc se'ns permet.
A banda d'aquest dret a defensa, Barros també explica que s'estan vulnerant altres drets dels interns, com ara el d'esbarjo, sortir al pati, fer tallers o altres activitats, o el dret també a comunicar-se amb l'exterior. Tot plegat en un dia en què hem sabut que el degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Jesús Maria Sánchez, s'ha ofert com a mediador en aquest conflicte entre justícia i funcionaris de presons. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, Sánchez també ha assegurat que en part és perquè s'estan vulnerant el dret de defensa dels reclusos.
Està vulnerant el dret de defensa. Hem de tenir present que advocats i advocades no poden preparar la defensa dels seus clients perquè no poden tenir accés a les presons, a entrevistar-se amb els seus clients per preparar el judici i, sobretot, que malauradament s'estan suspenent ara ja judicis. Hi ha un conflicte molt seriós i la nostra obligació com a advocacia és, sobretot, intermediar per buscar una solució a aquest conflicte.
Molt pendents, per tant, del que passa al llarg del dia d'avui a les presons catalanes. Presons a banda, el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat el decret de convocatòria de les eleccions del 12 de maig, firmat pel president de la Generalitat. Així doncs, comença el compte enrere cap a la cita electoral i amb l'horitzó d'aquestes eleccions, el Partit Socialista diu que està obert a qualsevol possible pacte després del 12 de maig, inclús amb el Partit Popular, tot i que aquesta no seria la seva prioritat. La vicesecretària del partit, Lluïsa Moret, assenyala que la seva prioritat sempre són les forces progressistes. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Nosaltres no estem tancats a ningú, no fem cordons sanitaris a ningú, no vetem a ningú i, per tant, estem oberts a qualsevol possibilitat, perquè, insisteixo, així ho hem demostrat els nostres currículums, als ajuntaments, a les diputacions, ho demostren, tenim governs plurals, governs diversos i el que fem és governar per tothom.
També ha assegurat que el seu partit no tem que l'amnistia o l'impacte de Carles Puigdemont a la campanya electoral tingui cap efecte. En punt, les 11:04, esports. Avui el Barça fa l'últim entrenament abans de volar cap a Noruega, on demà s'enfronta el Brann en els quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes busquen revalidar el títol de campiones d'Europa i per això és clau aconseguir un bon resultat que els faciliti les coses en el partit de tornada que jugarà a Barcelona. Serà el 28 de març. L'entrenament de les blaugranes ha començat fa poc més de mitja hora i després d'aquí una hora el tècnic Jonathan Giraldez i la portera Cata Coll compareixeran per donar més detalls de com arriba l'equip al partit de demà. Un dia on el club està de dol per la defunció als 58 anys de Francisco López López. Va ser davanter del Barça a la dècada dels anys 80. Format a la Masia, se'l coneixia com a Charlie López López, ja que l'havien comparat molts amb Carles Reixac. El jugador va ser una de les grans promeses de l'època en les categories inferiors blaugrana, disputant 14 partits oficials en el primer equip culer entre 1984 i 1988. Va destacar per la seva verticalitat i un efectiu regateig com a extrem clàssic. Segons ha informat el club, amb mort d'una aturada cardíaca. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Mentrestant, els deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Nosaltres que comencem un nou Filosofia Millennial en aquesta caravana, com cada setmana. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Uf. No, mira, no et mentiré. No, eh? No et mentiré. Està sent un inici de setmana bastant dur.
Sí?
Sí.
De feina o de percepció?
A nivell vital.
A nivell vital, directament? Sí. Uau.
De feina també, perquè tinc moltes coses a fer. Eh?
Uau.
Però bueno, sí, estoy cansado, jefe, que diem els joves.
De què parlarem avui?
Avui, mira, la setmana passada...
Mentre ho dius, vaig buscant una cosa que et vull treure.
Ah, perfecte. Mira, la setmana passada parlava de Foucault i et deia de com canviava la seva obra i de més, no? I tu em preguntaves, no sé si era Foucault, però tu em deies, és habitual que els filòsofs critiquin la seva teoria d'abans? O sigui, facin aquest procés d'autor. I et deia, sí però no. O sigui, estava allà. Doncs Plató és un exemple paradigmàtic d'aquest cas. D'algú que es critica, no?, a si mateix. Plató és un autor molt curiós perquè passa, dintre de la cultura popular, és un autor extremadament sistemàtic. No, diguéssim, en la cultura popular tothom sap que hi ha el món de les idees, el món de les coses, que hi ha una línia que es creua, i hi ha el mite de la caverna, no?, que és el coneixement, que és una cosa una mica sapiosexual.
I nosaltres ens quedem allà. Els que no en sabem més, ens quedem allà.
Bueno, també, tampoc és cosa vostra, vull dir, és cosa vostra i cosa de la gent que ho explica, també, no? Però s'ensenya un esquema supermaco de Plató. Sí. Plató és això, no? Clar, després vas a Plató i Plató són obres de teatre.
És veritat.
No, és que clar...
Sí.
O sigui,
tota la raó.
Plató són obres de teatre, són diàlegs teatrals, no? I clar, dius, ostres, què ha passat aquí? No? Però sí que és veritat que Plató sí que ja va ser un cert corpus teòric. Això sí que és cert.
Cap buida que es feia ja en temps de Plató.
Exacte. Mira, Plató és bastant interessant. Plató era... Qui ho diria? Era un tio molt llest, vaja. Hòstia, quina... Vaja, tu perdonant, Vinc aquí a explicar-vos que surt el sol tots els matins, no?
Primícia de Leo Espluga...
Plató era un tio llest.
Plató era un tio molt llest.
No, però...
També això.
Sí que és veritat que... Plató, amb la qüestió del teatre... Ell se n'adona que el teatre, sobretot si és per llegit, té una problemàtica, que és que situar més de 4 persones en escena... La cosa és...
Massa allà,
Sí, de fet, ell vincula la decadència del teatre grec... O sigui, vincula, això som nosaltres allà, la decadència de la tragèdia grega. Però tu escriu quan... amb el record de l'època dorada. És com, diguéssim, com si Plató escrivís als anys 30 als Estats Units, una mica aquest rotllo. O sigui, com ell ha viscut al final de la cadència de la riquesa i de la democràcia atenesa, la deixa la democràcia que condemnat a mort el seu mestre Sòcrates i que posteriorment donarà entrada després de la pèrdua de la guerra a la dictadura dels 30 tirans, del qual ell té bastanta família allà. Uh-huh. Seu germanastre i, a més, estan allà a la dictadura dels 30 tirans. Llavors ell viu una mica aquest període decadent, no?, d'Atenes, i ell se n'adona que amb el teatre és molt difícil, amb més de quatre personatges, dir alguna cosa. És molt complicat, i la cosa es complica molt, i la gent no acaba d'entendre què està passant. I, de fet, a l'obra on apareixen més personatges a la teatre grega és Eurípides, però a les obres normals acostumen a aparèixer només de quatre personatges principals, i després està el coro i demés, però diguéssim que són quatre personatges. Bé, després d'aquesta volta que he donat, no sé, no serà interessant explicar-ho, això. L'obra de Plató s'acostuma a dividir en diverses etapes, no?, on sí que trobem certes unitats teòriques a cada zona. Uh-huh. Jo avui vinc a parlar del Parmènides. El Parmènides és una obra de bellesa.
Val.
Forma part d'una tetralogia més o menys teòrica, que són diferents volums que serien el Parmènides, el Sofista, el Teet i el Polític, juraria. I després vindrà l'última obra de Plató, que és Les Lleis, que és una obra absolutament depriment. O sigui, Plató és una persona que es va decepcionant. Es nota la seva obra. Va haver-hi una
Es va decepcionant a si mateix.
Amb el món.
Val.
Amb el món.
Ell amb el món, eh? Ell amb la societat que l'envolta, entenc.
I això explica molts dels canvis de la seva obra i moltes de les autocrítiques i de les refutacions que es fa ell mateix. Plató és una persona... Sembla que se l'ha acusat de molt idealista i de molt no sé què... I, bueno, de fet, Karl Popper, un autor importantíssim pels liberals, l'acusa de ser com el pare del totalitarisme i tal. Òbviament, Karl Popper no s'entera de res. I no sap llegir Plató, vull dir. Karl Popper, la seva teoria de la falsació científica està meravellosa. No s'utilitza, però està molt bé. Però com analitza Plató és una cosa ridícula, no? No dita per mi, sinó dita per tots els especialistes filòlegs i especialistes en Plató, no? I per mi també. Però la qüestió és que la filosofia de Plató li interessen els valors.
Uh-huh.
O sigui, el tema de Plató són els valors. Especialment, els grans temes filosòfics serien el bé, la bellesa i la justícia.
Uh-huh.
Són els temes platònics. D'acord? Llavors, ell, tota la seva teoria, d'alguna manera, això estic sent generalista, però, però crec que no és una mala direcció des de la qual llegir i entomar a Plató, la seva teoria està dirigida, fonamentalment, a justificar l'existència i a defensar l'existència del bé, la justícia i la bellesa. Vale? O sigui, perquè el que li preocupa de la filosofia tan heraclitiana, no?, com Parmeniada, de Parmènides, les dues teories abans, uh-huh, és a dir, la de tot és canvi, tot fluirà, existe, i la de el ser és uno i el ser és, ja no sé, no és, li preocupen la seva inoperativitat política. És a dir, que les tesis que es deriven d'allà són extremadament problemàtiques a nivell polític, no? I Plató vol creure que la moral és possible i el bé és possible.
Val.
No? Si tot canvia constantment, la justícia no és possible, però si tot és un, no hi ha opció per la justícia, tampoc, no?
Clar.
Llavors, ell està vinculat a la moral. Profundament vinculat, no?, a la moral i a la política. Llavors, diguéssim que Plató té una vocació política. Ell viatja als famosos de Siracusa, a Sicília.
Uh-huh.
Ell viatja per intentar implantar políticament les seves idees, no? Ell fa dos viatges. El primer, bueno, no surt massa bé. Surt molt reformulat, però perquè ja es troba amb les tesis pitagòriques i òrfiques, no?, amb aquest esoterisme tan raro, però que influeix profundament la seva teoria. Però, clar, el segon viatge, el tirà, ell intenta com menjar-li a volar un tirà per fer un estat allà de tal. Un estat no, perquè, evidentment, allà no hi havia estat, és una ciutat. Bueno, el tirà l'acaba fotent a la presó i l'han d'anar a buscar, bueno, en fi, terrible, terrible. Plató acaba fatal. Però, bueno, funda l'acadèmia, etc. Vull dir que els fets de la seva vida van canviant molt la forma de la seva obra. Bé, la teoria més important de Plató i la que és més coneguda és la teoria de les idees. No? Segons la qual, aquesta teoria té diverses parts. La primera és la idea de... que em sembla una idea molt maca. Idees, per cert, que de totes aquestes idees, el Taet especialment, que és l'obra més teològica. I el que apareix al Fedó són profundament utilitzats pels neoplatònics i els primers cristians. La idea del Fedó amb la mort i l'ànima pels ascetes cristians és molt utilitzada aquella doctrina, i tots els altres llibres passats per Sant Agustí es canonitzen a l'Església cristiana. Vull dir, això és bastant interessant, que després s'ha discutit per Tomàs d'Aquino i per altres autors canònics de l'Església, però la qüestió aquí és que aquesta teoria de les idees, una idea que m'agrada molt és la idea de la reminiscència.
Uh-huh.
No? Aquesta idea de que aprendre és recordar, per Plató, no? És a dir, no és que descobrim coses quan aprenem o les inventem, sinó que recordem el que l'ànima ja sabia amb anterioritat.
Val. Per tant, al néixer hem desaprès, entenc.
Hem oblidat.
Que no desaprès, eh? No posem
els...
Val.
És
per
diferent.
Què?
Perquè l'oblit es recupera amb el record.
Val.
O sigui, clar, és que això és interessant. Aquí ens veiem que heideggerians de cop. Ara estic aquí maltractant a Plató, però no passa res, no es pot queixar. La noció de veritat és Alefeia.
No ha donat el telèfon de l'Udidos, però clar, arriba una mica tard.
Bueno, seria brutal. Jo marxo, eh? Foto el cant.
Imagina, senyor Plató, bon dia. No, va.
La noció de veritat, que és Alefeia en grec, vol dir desvelar. Que algú apareixi com el que és.
Uh-huh.
Per tant, sí que recordar i desvelar van molt de la mà. No, perquè un record és algo que està dins nostre. O sigui, quan nosaltres ens ve un olor i ens ve de cop un record...
Sí, un clàssic.
Tu no sabies que aquella imatge o aquella... Nosaltres diríem filosòficament aquella impressió sensible era allà, però era allà. Perquè has establert una connexió.
Uh-huh.
No? Si no fos allà, no es podria recordar. O sigui, l'oblit absolut és irrastrejable, diguéssim, no? Però aquí seria una mica el mateix. Plató, amb un mite, una alegoria més aviat, explica com, bueno, l'ànima ha estat viatjant pel món de les idees, no? Com un carro i demés. Bueno, això és una alegoria, no? La gent s'esprèn massa literal. I està prenent coses, i llavors un dia com cau. Creua la línia entre els dos mons i cau el món terrenal i es torna... s'empresona una ànima. O sigui, l'ànima és presona d'un cos, és presonera d'un cos, de cop.
Uh-huh.
Aquí està la tragèdia. I aquí veiem també aquesta dualitat, molt agustiniana també, entre les passions del cos i la puresa de l'ànima.
Val. Em deixes frenar-te un moment?
Digues. I tant.
Val. Perquè tu normalment ens portes un tema que em sol agradar molt. Avui l'autocrítica em sembla brutal... Però després vaig trobant com microtemes respecte a les parlant, no? I trobo un punt molt màgic avui per preguntar-te una cosa que sempre m'ha criat molt l'atenció sobre la filosofia, però mai t'he preguntat. Per exemple, Plató, no? Món de les idees, món més terrenal, aprendre vol dir recordar, etcètera.
Uh-huh.
Fins a quin punt sabem o no? Una de dos, o Plató escrivia coses entenent i donant explicacions al que ell entenia en una època determinada, i per tant nosaltres ho hem d'agafar des d'aquí, no des dels nostres dies, o fins a quin punt, a la inversa, estem entenent o estem donant significat a unes paraules de Plató que no sabem si... volien dir el que nosaltres estem entenent. No sé si m'estic explicant del tot, eh?
Perfectament. Mira, aquest és un tema interessantíssim i potser, mira, curiosament, l'autor on hi ha hagut més debat històric i acadèmic sobre el tema és Plató. O sigui, el gran tema per pensar filosòficament aquesta pregunta és Plató. Bueno, sempre es diu això de com tot text fora de context és pur pretext. Això és una frase que sona molt bé, però és que és molt certa, a més, no?
M'explico millor per l'oient, eh? Sé que m'has entès, Leo, però, per exemple, fa milers d'anys, per exemple, es donava l'explicació a la pluja per uns déus que feien ploure. Ara sabem científicament... Que plou, perquè científicament passen una sèrie de coses que han de passar perquè plogui. Clar, no sé si allò que feien era una alegoria del que va significar després, o li estaven donant una explicació màgica allò que no entenien.
Clar, això és molt interessant, perquè... Mira, faré una petita volta, perquè és important donar-la, però després arriba més en concret a Plató. Crec que hem d'anar molt en cuidado amb aquestes coses, perquè hi ha un llibre tan interessant que es diu creien els déus als grecs? Com els grecs eren tan estúpids de pensar que realment hi havia 15 déus i llavors un li tallaven el cap i paria una dona... No, d'acord? És una qüestió cultural, d'acord? Igual que nosaltres tenim tradicions culturals, però tenim certa coherència, no? O sigui, com... hi ha gent, evidentment, que està més a fer un culte, hi ha gent que no, però és una qüestió de caràcter cultural, no? Aquí la gent, encara que no cregui la transmutació, segueix practicant el Nadal. Vull dir que són coses compatibles, no? En
aquest sentit. No estem parlant de fe, estem parlant, en teoria, de cultura.
De cultura, exacte. No?
O d'entendre el món d'una manera determinada.
Sí, de la visió del món, diguéssim, no? I en aquest sentit, és important recordar que com mirem el passat, no? Especialment dintre del món europeu, molt vinculat a aquest colonialisme, tots aquests estudis etnocèntrics, l'etnografia, una disciplina que neix a finals... L'etnografia i l'antropologia, eines d'estudi vinculades, bàsicament, a les colònies. Vull dir, això és així, hi ha l'extracció colonial. S'acostuma a fer un viatge de col·locació cap a la gent que té una cultura diferent, se li acaben endinyant això del pensament màgic i la dansa de la lluvia. Bueno, aviam... tenen operativitats culturals diferents, llavors fer un traspàs cultural és problemàtic, no? Però tornant al que dèiem de Plató, i si és... Com hem de llegir a Plató en aquest sentit, no? Si estem col·locant un sentit que no hi ha, o realment Plató volia dir alguna cosa d'això, però ja no té sentit pensar-ho nosaltres... Clar, Plató s'amaga darrere el text. Tots els autors s'amaguen darrere el text. O més aviat el text imposa una veritat sobre ells. Depèn de com ho veiem. Però Plató s'amaga del text. Per què? Ja que diu que és per qüestions polítiques. Perquè, clar, allà sortien personatges històrics i pillaven. Clar, ja que diu que és per qüestions polítiques. Ja que diu que és per qüestions estilístiques, que és per qüestions doctrinals. Es parla sempre de que hi ha la doctrina secreta de Plató. Perquè, clar, quan un llegeix els autors acadèmics en el sentit de l'acadèmia de Plató, no els acadèmics avui en dia... neoplatònics, la seva teoria no té res a veure amb Plató, però dels textos de Plató, res. Llavors es diu que hi havia una doctrina verbal, oral, com pitagòrica, de caràcter més esotèrica, de la filosofia platònica, de la qual no sabem res, hi ha perles, hi ha secrets deixats en la seva teoria. Així diu això, també. Després jo sempre anomeno la carta 7 de Plató. Plató diu que un home savi no deixa les seves veritats per escrit. Que qui deixa la seva veritat per escrit és un neci. Perquè el text escrit no es pot defensar. I escriure és oferir la possibilitat de que alguns perversos ho malinterpretin. Això és una preocupació que té Plató molt forta. Llavors, clar, com llegim el seu text sabent això?
Clar.
I aquí diu, a mi aquesta m'agrada molt, que les diferents etapes de Plató responen a diferents propostes pamfletàries de la seva obra. És a dir, les primeres obres són obres per influir políticament i per fer propaganda de la seva acadèmia, i els textos més grans són diferents nivells de l'escola de Plató, on els diferents alumnes discuteixen, no? Teoria interessant, també. Clar, hi ha una pluralitat aquí, en aquest sentit. I quan el llegim a ell, clar, Plató no diu res. És Sòcrates que diu alguna cosa, Protàgores que diu no sé què... normalment s'assimila a Sòcrates a la veu cantant i a la veu que vol Plató. No? Els diàlegs de joventut és un Sócrates molt més històric, amb un mètode jo solo sé que no sé nada i fer a través de la ironia anar fent coses, però a mesura que van passant els anys es va trobar un Sócrates molt més doctrinal, que imparteix una doctrina. Clar, el cas del Parmènides, que és el que volia parlar avui, és un cas paradigmàtic en aquest sentit, perquè és el primer text on Sòcrates ni pinxa ni corta. Diguéssim. Fins ara, Sòcrates és una gran figura que ataca els demés, que s'imposa, que la seva veritat és forta, que a vegades sent respecte per algun autor, però normalment ell va fent, no? El Parmènides... Sòcrates és un noi jovenet, el qual importava molt a Grècia, cal dir. És un noi jove que té uns 17, 18, 19, 20 anys, més o menys, i parla amb Zenó, que és l'autor de la paradoxa del canvi, que no existeix el canvi, Zenó, el pare de l'heurística, nosaltres diem, que Desanot deu tenir uns 40 anys, i Parmènides, el del gran poema de l'ésser, el gran savi Parmènides, en té gairebé 70. I el posen a caldo. El posen a caldo. És tremendo. O sigui, Sócrates exposa la seva teoria de les idees, la teoria de les idees que hem esmenat abans, aquesta sí, que s'explica sempre com la gran veritat de Plató, d'acord? Doncs Plató l'exposa, o sigui, Sócrates exposa la seva teoria de les idees i Parmènides li posa una bateria de preguntes que el pobre Sócrates es queda mut.
Examen oral, amigo.
Sí, o sigui, com li desmunta tota la teoria.
Uau.
La teoria de les idees... Plof. Plof. No, no, de veritat, eh? O sigui, després de les crítiques de Parmènides, que no sap respondre a Sócrates, o la respon de manera insuficient, es carrega la teoria de les idees. Aquesta gran teoria que s'explica tot arreu, batxillerat i no sé què, doncs, doncs el propi Plató la posa a caldo. La posa a caldo. I després, moltes de les crítiques que fa Aristòtil, el deixeble de Plató, al qual apareix el diàleg, no sabem si era ell o un altre Aristòtil, és una referència, fa moltes de les crítiques que el propi Plató es posa a la seva teoria, les idees. Crítiques que segueixen operatives en la filosofia contemporània, com és la crítica del tercer home, de la regressió a l'infinit, la crítica d'autopredicació... És igual. Però aquí, clar, els intèrprets, molts autors contemporanis, o de l'últim segle, diuen que el primer és un cas raro, teòricament. Perquè com que s'ha interpretat molt i alhora s'ha ignorat molt. És una obra estranya, no? Perquè, clar, tots aquests... Si tu vols dir que Plató és això, de cop tens aquesta autora, que és com aquí, com el... El Pinocho, aquí sí, dient-te... Ja, però és que aquí Plató diu això. O sigui, com... No sabem què buscava Plató amb aquesta obra. No sé si es volia rendir comptes amb ell mateix. No, com... O, els filòsofs, una cosa que els hi passa molt amb les obres a vegades més de bellesa, és que volen compensar l'arrogància de la joventut, no? Els autors o bé es tornen uns arrogants insuportables, com el de... Com aquí... Bueno, és igual... Bueno, Fernando Sabater, per exemple, no? Que es tornen personatges grotescos i quijotescos directament, o bé es tornen prudents amb l'edat i revisen la seva producció teòrica i es relaxen una mica, no? Plató potser va fer això. També perquè es va donar potser que la teoria de les idees era una teoria molt... massa segura.
Val. Moment de plantejar-te, no només amb el món de la filosofia, però sí explicat filosòficament. Per què tendim més a la crítica que a l'autocrítica? Em diràs, perquè és més fàcil, sí, clar.
Bueno, és més fàcil en aparença.
Ara.
Vull dir, la gent... és molt fàcil... l'opinologia és molt fàcil, no? O sigui, el tertulià que... aquesta setmana s'ha parlat d'això i aquella d'altra, i fem crítiques que sonen convincents, però... Això, bueno, sofistaria, un sofista, un filasteu, no? Un filasteu, un sofista, un trampós de les paraules, no? Això és relativament senzill de fer. Una crítica externa és relativament senzill de fer, sobretot una crítica d'òminem, tal, no sé què. Es pot fer. Una crítica fonamentada no és gens fàcil. Per diversos aspectes. Primer perquè una crítica fonamentada s'ha de fonamentar a si mateixa. S'ha de justificar a si mateixa. I és igual de difícil. O sigui, com... Hi ha una qüestió amb la filosofia que és com... Tota tasca negativa, tota tasca de crítica implica cert grau de proposició. De proposar alguna cosa. Per tant, aquí ja et poses en risc, no? Després... Ja després tenim la crítica, la idea de crítica de Fedor Adorno.
Perdó, no hi ha crítica sense proposta? Sense contraproposta?
Pot haver-hi. És molt difícil de trobar. Perquè, o sigui, quan dic proposta, no dic proposta voluntària, eh?
Ah, val.
Ojo. Proposta vol dir els pressupòsits des dels quals parteix la teva crítica.
Val, ara.
És a dir, això de, per molt que un no tingui un sistema de pensament explícit, tots pensem sistemàticament des de certs pressupòsits. Clar, voler criticar sense res de tot això és l'intent que, per exemple, farà una mica d'Adorno i una mica de Derrida amb la deconstrucció. Funciona? No ho sé. A mi m'interessa molt, per exemple, la crítica endògena, que és la crítica que fa Adorno, que és no fer una crítica externa a la cosa, sinó entrar dintre de la cosa i mostrar com ella mateixa, des de les seves pròpies premisses, és incoherent. És a dir, no mostrar, per exemple, perquè la idea de l'ultradreta és algú com que des de l'esquerra és immoral, sinó anar dintre dels seus pressupòsits i mostrar perquè són absurds. La idea per mi és una potentíssima, perquè és autodestruir la casa des de dins, no? I no fer una crítica externa, que acostuma a ser molt més dèbils, no? Clar, què passa en autocrítica? Si la crítica externa, realment, si ens posem serios, és un afiançament de la pròpia identitat, és a dir, jo m'afirmo identitàriament en oposició a allò que critico, és un acte final quasi... bueno, és igual. L'autocrítica implica cert nivell de... L'autocrítica seriosa, eh? No la falsa modèstia autocomplaent per obtenir el fals perdó als altres, sinó com l'autocrítica seriosa implica cert nivell de... és problemàtica amb la pròpia identitat. No, és a dir, és acceptar la diferència entre la identitat.
Jo soc dels que parteixo que per fer una crítica fonamentada, si pots saber-ne més de... Si pots saber-ne més que el teu adversari intel·lectual, millor.
No, clar.
Perquè si no...
Sí.
Si no, cauràs a l'error, segurament.
També et dic, a vegades... Clar, què entenem per intel·lectual, no? O sigui, un especialista tècnic.
No tenia per què.
Clar, però...
Et seguia amb la fonamentació.
Vull dir, sí.
No, perquè...
Evidentment, una d'estes vol que diu. O sigui, no pot dir... Si no, és una perogrullada.
No és un m'ha gustat o no m'ha gustat.
No, clar, això no és una crítica, això és una opinió.
Ara.
No, clar, una crítica té uns criteris de... mínims.
No, ho dic perquè...
De mínims. Per això també em fa molta gràcia de quan l'altre dia sortien aquí també uns d'aquests personatges decadents de la movida madrilenya, que, bueno, s'ha destapat el que sempre han sigut, uns reaccionaris conservadors, deien, no?, això de... és que ja no se puede decir nada... un altre cop queixant-se el mateix a los 40, no?, evidentment, en prime time, com sempre. I em fa molta gràcia, perquè deien, és que no es critiquen, no, en plan... que jo dic que el que fas no m'agrada, no és una crítica. No és una crítica. O sigui, com aquí molta gent no confon, això, eh?
Clar, per això ho poso sobre la taula.
Vull dir, hi ha una confusió aquí entre el que és una crítica i el que és donar l'opinió tremenda. O sigui, com a ningú... Si tothom diu que no li agrada la teva pel·lícula, no t'estan cancel·lant. Estem dient que la teva pel·lícula no els ha agradat.
Punt. Ja està. Qüestió de gustos.
Qüestió de gustos. Ja en plan, i si el teu no li agrada a ningú, no és culpa del lobby LGTBIQ+. És que el que fas no és bo.
Entes a... La crítica, entès el tema d'avui, que jo crec que dona per parlar-ne més.
Hòstia,
i segurament
seguirem...
segurament seguirem parlant. Deixa'm posar-te un nom sobre la taula, que no volia que marxessis avui sense posar-te un nom sobre la taula. Saps qui era... Saps qui és? Segurament el diré malament perquè no la conec, pobra noia. Saps qui és Hiba Shafru?
No.
Val.
No m'agrada com passa això, no estic preparat.
És una alumna... pobra. És una alumna de Badalona, de quart d'ESO, que representarà Catalunya a la Olimpíada Estatal de Filosofia. Jo ho llegia això l'altre dia, no sabia ni que hi havia Olimpíada Estatal de Filosofia, i llegeixo directament del periódico, si em permeteu. Diu, el dilema se les traía, pero había ido a jugar y jugaría. A sus 15 años, Hiba Shafru, alumna de cuarto de ESO del Instituto Ventura Gasol de Badalona, se impuso en la final de la Olimpíada de Filosofía de Cataluña en la categoría de dilema ético. Wow. I això la porta cap a l'Olimpíada Estatal de Filosofia. Què et semblen aquestes coses a tu?
Ui, què sé. Bueno, m'alegro per ella. Però, no sé, és que a mi tot el que tingui Tofu Yankee, a mi, aquest rotllo de les Olimpíades Matemàtiques, dels joves genis harvardianos, tota aquesta validació acadèmica, no sé. Plató hi ha un moment on critica els amics de la filosofia. No, una ha de ser amant de la filosofia, no pot ser amic de la filosofia, no? Això, veus, que donin un premi per resoldre un dilema ètic, això és o sigui, em sona molt bé per ella, però és cert que això té a veure... Això és una cosa molt sofista. No ella, dic la institució sofista. Uh-huh. O sigui, com la filosofia no és un joc de paradoxes. No venim aquí i ens ho passem bé una estoneta. Vull dir, un dilema ètic és ètic. No és un joc al qual et dono un premi. No? Perquè si no... Bueno, o sigui, com... Està bé per, suposo, que impulsar el moviment... De... No sé, a mi aquestes coses m'entristeixen una mica. No em mentiré. O sigui, com també et dic, no li importen a ningú. Vull dir, per sort o per desgràcia, jo puc dir tot això d'aquí que acabo de dir ara, però ningú sap que hi ha això.
No, per això posaves... Jo no ho sabia.
O sigui, ningú... És un premi que no a ella tampoc li donarà més res... No li donarà una... Si dius, mira, és un alumne que està en una situació econòmicament problemàtica i gràcies a aquest premi pot seguir estudiant, dubto que vagi per aquí la cosa, tampoc. Tampoc és que sigui amic de la meritocràcia, jo, no? Clar, l'accés als estudis no hauria d'anar per una qüestió de... excel·lència acadèmica, sinó pas d'universalitat d'estudis. Però, bueno, en tot cas, podríem muntar aquí unes olimpiades, no? També, ja posats.
Tu muntaries unes olimpiades aquí?
Jo?
Sí.
Bueno, no...
Saps que estic molt loco, eh?
No.
Val.
No.
Que poden haver debats intensitos, eh?
Ui, no. L'únic que em falta, jo ja... Ja venc suficientment...
Vols que portem el Sabater?
O... No. No vindria. Bueno, si li diem que està la Ayuso, segurament vingui.
I segurament... Jo no el vulgui. Leo Espluga, moltíssimes gràcies per venir una setmana més a la caravana de Reus.
Fins la setmana que ve.
Adéu, Tofu Yankee.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc va per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No, ai, vienen les tisores.
Aclaro la veu.
Xunda.
He nacido per amor.
Ho he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Ningú, a tu jo t'he estimat com no ha fet ningú, però no sap ningú, ni tan sols tu. No té fi, ja no sabem què dir.
No sé com vaig fingir, no sé com puc sortir.
Deambulant per un destí que impedim que passi. Estan les teves mans, mans que tremolen. Jo sé que em trobo...
Això que estem escoltant és la cançó Ve de Villa, que forma part del nou EP d'Helena Escòrcia. A l'Helena probablement la coneixeu per haver sigut una de les concursants de la segona edició d'Eufòria, la jove cabaretera mallorquina, li diuen. Ella va protagonitzar alguns dels momentazos de l'edició. Segurament recordeu les versions que va fer d'Edith Piaf, de Liza Minnelli, de Nati Peluso. Doncs bé, un any després del seu pas pel concurs, ara l'Helena treu 4 cançons on explica la seva transformació des que va sortir d'Eufòria. I avui a la caravana tenim el plaer de dir allò d'Helena Escòrcia. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tres, vuit, quaranta, zero, quaranta. Els batecs sagnen força. realitats que es torcen i el silenci sospira quan augmenta la ira d'una veritat que se m'escapa, que vol sortir corrents d'una arancera...
Ah, li deia a l'Helena, a mi aquest tema... Perdó, aquest tema, eh? Aquest tamasso, aquest tamacle que diuen en català, m'encanta, m'encanta. Però ara en parlem de tot plegat. Abans de res, Helena, aquest EP que es diu 40 Second Street.
Sí.
Per què això?
Perquè, o sigui, tot en general és un homenatge que jo sempre he tingut la concepció que la música va lligada en el teatre, perquè al final jo he estudiat teatre musical i més que cantant em considero performer, és com que ho agafo tot de cop. I de 42nd Street és el carrer més emblemàtic de Broadway, no? Aquests com carrerons que més abans eren més foscos, que igual sí que tenien més cabida de cabaret i tot això. I la primera cançó es diu 42, o sigui que està tot com bastant enllaçat. Vaig pensar que era una bona idea. I les cançons és com el títol, i posa act 1, escena, tal. Vull dir que està tot molt lligat en el teatre, al final.
Escolta'm, acaba de sortir aquest nou EP amb 4 cançons. Com estàs?
Estic bé, estic molt contenta amb la rebuda. Ahir mateix vaig fer com la presentació de xerrada del Candy Darling, que si no heu anat és un bar molt xulo.
Sí, senyora.
Sí, i molt bé, la veritat que és un projecte independent, o sigui que sempre és més difícil que la rebuda sigui com més gran, igual, perquè, bueno, pues, l'indústria va com va i al final, pues, vale, surt un programa de tele, però som 16, és tot... És complicat que a tots ens pugui anar igual de bé, però jo, si la gent que més m'estim li està agradant, que és el que està passant, jo estic supercontenta. I sí, sí, estic molt contenta.
Deixa'm una mica per aquí, de seguida parlem de l'EP, com deia. Clar, surts d'Eufòria? I què?
Pues a uns els truquen i als altres no. I els que no ens truquen ens hem de... Pues hem de lluitar més. Però jo és una cosa que vull dir, jo abans d'Eufòria havia fet bastantes coses, en el sentit que jo estava... No estàs mai preparat per això, però sí que estava més mentalitzada que igual altres concursants que encara estan una mica de baixona i ja ha passat més d'un any, no? I jo estava molt mentalitzada i jo, pues, ja sabem que els perfils, sobretot, pues, femenins més rebels i tal, sempre és més complicat.
Per què creus que és així?
No ho sé, a més, em pareix com molt contradictori, perquè tu vas a una discoteca i balles les cançons de les ties més rebels de la societat, no? Però hi ha una cosa com... No, aquesta esperança que sempre quedarà com la nina bona, no? No sé com dir-te, hi ha bastant aquesta filosofia, perquè al final, no?, veus qui li està anant millor i pitjor, i és com molt evident.
Escolta'm, em deies, he fet un EP independent amb... Perquè t'hi has trobat o perquè volies?
No, perquè volia... O sigui, jo, ja et dic, jo anava cap a teatre. Jo volia fer teatre i arrel del programa vaig dir, hòstia, doncs igual puc fer música, perquè no és una cosa que m'hagués plantejat com molt seriosament. Però jo artísticament soc molt creativa i sempre m'estic plantejant coses, però no anava com gent centrada. I doncs pues, vaig dir, vinga, o provam, i vaig estar... Em va costar composar, perquè no, ni jo tenia molt clar quin estil volia fer. De fet, o sigui, són 4 cançons que ja pel concepte són molt diferents, però que, clar, jo sóc una tia que escolt música totalment, o sigui, si dic com els meus músics preferits, és que no, cap té res a veure amb l'altre, o sigui que és una cosa molt versàtil i que m'he anat trobant jo mateix. Vull dir, m'he fet gran fent aquest projecte. Sí, sí. M'he espavilat molt i m'he conegut molt i és que t'has d'espavilar. És un moment que t'has d'espavilar si vols treure això i que vagi i vagi bé, mínimament bé.
Però tens la sensació que de fer-ho en format independent també t'has guanyat una certa llibertat en la creació, en el procés de creació?
Sí, no, a més, ara sí que igual sí que estic més escrivint a discogràfiques, aviam si hi ha sort, però sí que és veritat que jo, una cosa que jo tenia molt clara, per la personalitat que tinc jo i tot això, que jo volia fer el meu projecte i fer el que em donés la real gana per dir, si després m'agafen algun lloc i ja pues, està aquest moment de manipulació, de et faran fer música que la gent vulgui escoltar, que igual tu no, ni tu te l'escoltaries... però no. O sigui, jo volia fer el que em donés la real gana i dir, aquesta sóc jo, després em podeu manipular, però aquí teniu la meva essència en 4 cançons.
Per què un EP i no un disc?
Perquè jo sempre faig la conya amb els meus amics que l'EP es diu 42nd Street, que en lloc de S són euros en honor a escalers que m'he gastat. És que, o sigui, no m'ha donat per un disc.
Podem posar-ho sobre la taula, això? Quants diners costa fer una cançó, un tema?
Un tema... Ses cançons no és el més que... Bueno, depèn. Jo és que tinc molta sort amb sa gent que he conegut i que m'ha ajudat per fer això. Per una cançó, 300, o així, en el meu cas. Però clar, són 4, i clar, el que és, sobretot, el videoclip, el que és més audiovisual... I, bueno, per exemple, jo estic pagant els meus ballarins, perquè tinc 4 ballarins excel·lents després. De fet, me'n vaig d'aquí després corrents perquè tinc un assaig.
Uau.
Sí, i tenim una presentació el 20 d'abril a la Casa Seat, que a mi no em paguen, però jo estic pagant els meus ballarins, i bastant. Vull dir, i jo, vamos, estic pobre com una mala cosa. Però és que ja, o sigui, estan fent una currada, jo també, però que, bueno, pues a mi no em paga ningú, però si jo puc intentar pagar aquests artistes, pues jo ho faré.
Et sents com un projecte de futur?
Ui, quina pregunta, bon dia, Catalunya. M'he llevat de cop. Uale.
Posat molt la saco, eh?
Sí, bueno, tant de bo, no? Jo estic lluitant molt, però això que sí que ha sigut un projecte que jo sí que tenia intenció que sortís abans d'Eufori, i sí, Eufori ha sigut molt mallorquí, lo de tallar l'última lletra d'Eufòria. I ha sigut tot d'anar molt, molt ràpid, perquè normalment un EP així, a més que són cançons que no són fàcils, pots arribar a trigar 2 anys tranquil·lament, i jo ho he hagut de fer en 4 mesos tot, i jo sola, independentment i tal. I d'ara estic com tranquil·la, estic fent coses, estic com trucant molt als mitjans, tinc presentacions i estic molt contenta, però sí que és veritat que no estic en plan... Vamos, a tot arreu. Tant de bo, però ara estic com amb necessitat de calma.
3, 8, 40, 0, 40. Es bat de sang amb força, realitats que es torcen, i el silenci sospira quan augmenta la ira d'una veritat que s'ha...
Va, abans ho dèiem, 4 cançons dividides en 4 actes per aquest nou format que ens proposa l'Helena Escòrcia en aquest EP. Anem a veure una mica com sonen totes, perquè sí que és veritat que són formats molt diferents.
Sí.
Jo et deia abans, si m'ho deixes dir, que aquesta em sonava molt... Em sonava molt una mica Hamilton.
Aquesta té moltes referències de teatre musical, hi ha referències de Six, de Chicago, el pop, Six, Quish, amb el Silver Tango, i és... Hamilton podria ser-hi perfectament, o sigui, hi ha moltes referències, però perquè això, vull dir, jo... És que no sé... Per mi, música va lligada en el teatre, perquè és com jo m'he format tota sa vida, o sigui que... I la primera em va sortir com molt... Mira que és de les més complicades, però em va sortir com la lletra molt així de cop, la cançó, i era com... Que fort. O sigui, és tal qual, és molt, té un punt aquest teatral, però al final és molt jo.
Estic enamorant, passejant a l'alba i enlluernes l'horitzó. Tu ets la llum que em crema i que em fon. Ai, si m'estimes, de d'on se mai me mires. I Tamir-te ric i et dic ai, 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 ai.
Clar, i de la referència musical passem a això, per exemple.
Sí, no, i bueno, i aquesta sa part que encara és normaleta, si avances...
Totes són normaletes. Que són molt diferents, això és veritat.
Sí, no, però sí que aquesta té un dance break que té moments de reggae i sa cançó acaba amb techno i uns com floritures d'habanera. Bueno, aquesta jo, vamos, m'he tornat, se'm va anar solla, però mi, per això és la meva preferida, perquè és la més boja i jo sóc una boja... I si lo digo, no m'amago.
Però per això preguntava una mica, no?, si et consideres una mica... O que aquest EP és una mica la teva projecció personal, si és una mica el teu currículum, em presento així, sé fer tot això, i tot això m'agrada.
Sí, és que és bastant, jo vull dir, el concepte més es disc que és la deconstrucció de l'artista potent, que és on sempre m'han encasellat, també ho entenc, perquè jo sóc molt, pues, sí, sóc molt potent escènicament i tot això... Però és això, la primera, la més potent, que el concepte és rebel·liós, la segona és com sa cançó de despit d'amor, que és com, sí que vas amb totes, però ja et veu una mica el punt dèbil, no? Llavors ja et vas com despullant una mica més. Aquesta ja és com sa més, no? Happy Flower és com un concepte molt de matí per una persona que no és de matins, no? Però ja m'has entès. I l'última, que és la de Mamá Quiero Ser Artista, de Concha Velasco, que, clar, en el vídeo que tots coneixen d'aquesta cançó, ella té un baúl,
sí,
i agafa roba i es torna a vestir. I do, com els conceptes, aquesta mena d'estriptease artístic emocional, de tu et vas despullant i visualment lo de Concha Velasco de ara ja sabeu qui sou, però ara em torna a vestir perquè jo he escollit ser l'artista potent, no? És una mica tot això, llavors. I hi havia una necessitat de que les cançons fossin molt eclèctiques i molt de... que no puc fer un disc. Pues amb quatre cançons em coneixereu, no? Passeu penes.
Amb quatre cançons molt diferents entre si, amb estils molt diferents i amb estils que, almenys jo, ja em perdonareu, no estic acostumat a escoltar aquest tipus de cançons en balear.
Ah, no, clar, bueno, és que ses balears ens hem de... Ara estan en millor, ara tenim les Fades, la Maria Hein. La Maria Hein m'encanta, o sigui, si estàs escoltant això vull fer una col·laboració amb tu. Però...
Sí?
Sí, m'encantaria. Però a més, ens vam conèixer una nit, així molt random, que ella m'escrivia per Eufòria i tal, i me la vaig trobar pues, per Apolo i aquestes coses. I em vaig apropar en plan, buah, se'n recordarà a mi, em va veure i vamos, se lanzó a mis braços i jo, ai, que mona, per favor. I m'agrada molt la música que fa i ara ja estem com, bueno, la Maria Jaume, vull dir que a poc s'està, però clar, jo també pensava, lo bo que té el tema de Balears és que encara es poden fer moltes coses, perquè realment no n'hi ha... No, en plan, per exemple, Eufòria, pues, si toca algo mallorquí, sempre és Maria del Mar Bonet, ¿vale? Però pues, ara jo crec que en properes edicions pues, ja es poden fer pues, Maria Hein. Jo vaig una cançó d'ella. A mi m'hagués encantat fer Salama de Mallorca, per exemple, saps?
Ho tenies clar, que no volies renunciar a la llengua?
A mi em venia de gust fer-ho en català, o sigui, català mallorquí, clar, però... També és veritat que com estava la idea de la Concha Velasco, que al final, pues, clar, és en castellà, perquè la cançó, literalment, és a nivell estilístic,
no, però
que ho he canviat.
Podies haver dit 42nd Street, món de Broadway. També ho faig en anglès i intento agafar projecció internacional, per què no?
Ja, no, a més, jo sempre he composat molt en anglès, però era una cosa, ja et dic, jo he composat obres de teatre, musicals, vull dir, sempre fer coses més clàssiques per fer algo més modern... Vaig dir, pues, ja que ets nova amb això, pues, fes-ho en mallorquí també, que a més en mallorquí el bo que tenim és que com quan conjugam encara és més curt, en plan, saps que no estàs tim o estàs tim, pues, encara hi queben més
i
paraules
tot...
i pots explicar moltes coses. No, però no, ara t'ho dic això una mica en conya. Però no sé, és això, que per Balears ho veia com molt bé, per aprofitar des mallorquí de... Pues, que també... puc anar-nos amb un fiestón, amb música, amb la nostra llengua.
Sí. Què hem d'esperar de les Corts ja a partir d'ara?
Pues no sé ni jo. En plan, jo, sincerament... No, ja estic composant, estic tornant a composar,
sí?
Ja. Però sí que amb aquest projecte m'ha quedat que sóc una artista com... imponent i bastant impredictible. O sigui, que en aquest sentit jo crec que... Sí que ja, havent conegut aquestes quatre cançons, pues ja us podeu imaginar que seran estils amb aquest punt de bogeria que em representa tant, però sí que igual sóc capaç de composar finalment cançons de 2 minuts, perquè a més aquestes pequen de ser una mica més llargues, que ara és com ningú té ni paciència per escoltar-se una cançó de 4 minuts, que em pareix tristíssim. Però així va la cosa. Però no, és que estic composant, i alguna que és més baladita, que també em venia de gust fer una com... i amb algun concursant de la meva generació d'Eufòria que estic com, els estic recoint perquè cantin amb mi, que em ve molt de gust.
Com per exemple? És clar, clar. Com per exemple?
Vinga, fes apostes. és un al·lot, és un noi.
És un noi?
Sí. Sí, sí, que jo, bueno, l'estim, vamos, és mi niño. És que tinc un complex de mare amb ell, que no puedo. No te sale, eh? No, el Jan Esteve.
Sí?
Sí, 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 sí. Però m'encanta la seva veu i em va sortir una cançó que l'estava composant i m'imaginava més la seva veu que la meva. De veritat, i vaig dir, I a més sabia que ell sí que és veritat que l'eufòria... Bueno, és que ens ha deixat a tots. El post-eufòria és molt dur.
Sí?
Per tots. Jo crec que en qualsevol moment, fins i tot, n'Alexia, que me'n record que no va ni quedar-se a la festa després del Sant Jordi, perquè ja el dia següent estava treballant per la de los muertos vivientes, fins i tot ella, que ja estava com en feina, estava com ratllada, perquè és que acabes això, a més, amb dos Sant Jordis en un dia, i ala, a volar.
Clar, per això et preguntava abans què tal, no? Perquè no sé si... Clar, surts d'allà, suposo, i et deus topar amb un mur, també.
Sí, no, jo juliol vaig tocar a fons, en plan, jo vaig estar... Sí, però perquè no...
Puc preguntar si necessites teràpia, per això?
Jo m'hagués agradat.
Sí?
En plan, anar... Perquè a més jo sóc una tia que no he anat molt al psicòleg. En plan, vaig anar de petita, per uns temes més familiars, personals, i més endavant no he arribat a anar-hi, però jo crec que eufòria es necessitaria. I a OT i tots aquests formats, o sigui, com una psicòleg, en plan que hagués psicòleg especialitzat, i ja no només en artistes que passen per un boom, però és que surts d'allà i vam anar al Cabro Rock, que jo me'n record que vam haver de fer una estratègia perquè no vam ser tan idiotes que no ens van deixar entrar a la víbera com esteu convidats. I clar, com no t'acabes de creure que ets com de cop, no, Freddie Mercury a l'estiu i ja està, clar, ens vam començar a perseguir nins i vam fer com una estratègia, una marató. Això sí que era la marató de TV3, però mentre estàvem convencent, en plan, estàvem convencent assegura't que ens deixés entrar a VIP, els altres estaven corrent perquè els nins, saps, no ens agafessin. Bueno, o a la diada havia gent trepant.
Sí?
Estaven escalant per ses valles i a més només actuaven na Gim, na Carla i na Alexia, però vam anar els companys a veure's i estaven escalant.
Que bèstia.
Crida, i clar, doncs vius això i de cop hi ha un dia que deixa de passar.
I què?
Pues és estrany.
Això deixa de passar? És a dir, tu ara vas a comprar el pa. I què?
No, o sigui, hi ha vegades que sí que... Clar, en el meu cas també és molt graciós, perquè clar, jo he canviat molt de look. Jo vaig començar a rapar que els lots tenien més pèl que jo. És que jo no estava, vamos, i ara estic... I estava morena i calva, i ara estic rossa i tengo media melenita. Ara. Vull dir que és com... Que ara pels carrers és graciós, perquè a vegades em miren com... Hòstia, aquesta em sona, però com que no acaben...
I ho veus,
de...
això, eh?
Jo ho veig,
i sí. Com ho gestiones, això?
No, jo bé, perquè a mi, o sigui, sempre fa il·lusió. Vull dir, al final és gent que ha estat boig per tu. Mira.
T'ho dic perquè, clar, clar, veient la premsa, la comunitat de premsa que n'heu fet, de tot plegat, d'aquest EP, etcètera, etcètera, he vist que et presentes com l'Escòrcia, no? El teu...
Clar, no, és que això va ser un drama. Jo, Eufòria, volia ser l'Escòrcia i no em van deixar.
Ah, amiga. Val, jo això m'ho he pres com... Igual es vol desvincular de l'Helena d'Eufòria.
No. Que va. Això és perquè sempre m'han dit... O sigui, a mi tothom, ningú em deia mai, més la meva mare, Helena, ningú. Idò, vaig arribar i vaig dir, jo és que sóc l'Escòrcia, perquè jo, és el meu llinatge, és el meu cognom, i tothom és, sempre m'ha dit Escòrcia o l'Escòrcia o tal. I clar, o sigui... Però vaig arribar a Eufòria i, clar, com s'assembla molt a Escorpió, em van dir... I jo ja dient, però jo em determinant, Escòrcia cegues, no, amb la Escòrcia, tal... I no va poder ser. I, doncs, clar, ara tinc també jo aquest conflicte intern, perquè jo me'n record que deien Helena, i jo a vegades no em girava. Jo pensava, bueno, serà la Gadel. I jo, ah, no, cony, estem assajant, encara no tenim el jurat aquí. Però que per mi ningú em deia Helena, era tot l'Escòrcia. I els meus amics ho porten bé. Clar, hi ha gent que es queda en plan, i això què collons voldrà dir? Però jo, pues, es mi apellido, chica.
Escolta, et veiem el dia 20 a la Casa Seat de Barcelona presentant aquest nou EP. On més?
Per ara tenim això. Ah, bueno, no. A setembre a Sitges es fa un festival en honor a sa dona i jo faré o sigui, les quatre cançons, però més format espectacle, com amb monòlegs per mig, serà...
Boníssim.
Bueno, aquest concepte teatral, pues, al final... No he dit tant, pues toma, o sigui, serà com un espectacle amb punts teatrals i tal. A Casa Seat sí que serà més concert, hi haurà col·laboracions, perquè clar, al final són quatre cançons, i he de portar més gent perquè sigui com...
Qui hi haurà a Casa Seat?
Que, perdó?
T'ho faig dir tot, eh? Qui hi haurà a la Casa Seat?
No sé ni jo encara. No sé, sí que tinc clar que estarà l'Arnau Corrons, que ens vam conèixer als càstings d'Eufòria, que es va quedar això d'entrar, i és boníssim, i jo el vaig acompanyar com a col·laboració quan ell va fer el concert, i vam fer un medley de Rosalía que li vas proposar boníssim. Jo, i com ha sigut Rosalía bastant referent en algunes cançons,
boníssim.
Pues farem això.
Em deies que volies col·laborar també amb algun dels concursants d'Eufòria. Hi ha disc a la vista? Encara que sigui llunyà?
Bueno, llunyà, o sigui, sí, en tot cas llunyà, perquè he de recuperar tots els dobbers, perquè la mare meva... Sí, sí, és que és clar, o sigui, això és la puta, que sigui independent.
Helena Escorcia, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana Estel per presentar aquest EP. T'esperem, quan treguis el disc.
Idò.
Vens aquí, eh? Primer de tot a la Caravana. Helena, gràcies, un plaer, que vagi molt bé.
Igualment.